Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Els dos últims executats del franquisme pel mètode brutal del Garrotville van morir el dissabte 2 de març de 1974, acusats tots dos d'haver matat un agent de l'autoritat. D'un d'ells, Salvador Puig Antich, se'n coneixen molt bé la història i les circumstàncies. La vida i la mort del segon, en canvi, està marcada per l'oblit i envoltada de misteri. Era de l'Alemanya Oriental i es deia Georg Michael Welzel, però al moment de ser detingut a Espanya franquista va afirmar que era polonès i que el seu nom real era Heinz Chess. Georg Welzel va néixer a Cottbus, en territori de la futura Alemanya de l'Est, cap al final de la Segona Guerra Mundial, el 1944. Tot i que va arribar a tenir parella i tres fills, Welzel no va tenir temps de dur una vida familiar. Havia perdut bona part de la joventut tancat en presons de l'Stasi, enxampat fins a tres vegades quan intentava fugir de l'esfera comunista en direcció a Occident. Finalment va aconseguir passar a la República Federal Alemanya i es va proposar viatjar a Espanya per passar a l'Àfrica, on li havien garantit que trobaria feina i podria conservar l'anonimat. La tarda del 19 de desembre de 1972, Welzel va disparar contra un guàrdia civil a qui no havia vist mai, Antonio Torralbo, al bar del càmping Caladoques, a l'Hospitalet de l'Infant. Per la condició del mort, un civil estranger com ell havia de ser jutjat per un tribunal militar. Quatre anys abans, la pressió internacional havia portat el règim a commutar la pena capital pels etarres condemnats al procés de Burgos. Però la mort de Carrero Blanco en atemptat el desembre de 1973 va despertar anhels de venjança en una dictadura agonitzant. Calia exhibir una fortalesa que s'estava esquerdant per moments. Molt probablement aquella acció d'ETA va acabar de segellar el destí d'un jove anarquista català i d'un rodamont alemany que s'havia fet passar per polonès. La mort de Heinz Chess el mateix dia que la de Salvador Puig Antich va ser una coartada per fer creure que aquelles execucions eren les de dos delinqüents comuns i que al darrere no hi havia cap mena de motivació política. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de la torna, que és com es va fer popular a partir de l'obra dels juglars.
L'obra teatral.
L'obra teatral, exacte. El personatge d'aquest segon executat el mateix dia que Salvador Puig Antich. Per què no n'hem sabut gaire cosa d'aquest home?
Bé, a mi em costa ara dir el seu nom, perquè jo sempre el recordo com Heinz Chess.
Clar, clar.
És a dir, el conèixer l'obra anys després, i després amb aquest llibre extraordinari que ara parlarem, de, diguem, de la biografia de George Welzel, em continua venint a la memòria el Heinz
Chess. Clar.
Jo me'n recordo, perquè ja tenia una edat per recordar-me'n, i era el final, diguem, de quan jo feia els meus estudis a la Universitat de Barcelona, i recordo, no se m'oblidarà mai l'impacte, de cop i volta, l'agarrotament del Salvador Puig Antich i l'agarrotament del Heinz Chess, que deia tothom. Clar. Però clar, quan hi pensaves i quan ho analitzaves, és com si haguessin matat una cosa, no una persona. Perquè, és a dir, era una desconsideració absoluta sobre aquesta persona que en fi, que tindria les acusacions que tingués, però la veritat és que el desinterès que vam tenir la societat sobre aquest individu, que va ser la coartada també per dir que el Salvador Puig Antich era un delinqüent, tota la societat joves i no joves, vam sentir la mort d'una brutalitat immensa amb el Puig Antich, i la veritat, amb aquest pobre home, l'únic que va transcendir, això sí que me'n recordo, que l'havien matat malament. Jo recordo aquest tipus de coses, però ja no vam... després s'explicarà, no?, amb més profunditat. Però sí que hi havia una mica la sensació de que era l'etapa final del franquisme, era el Carreró Blanco, que, diguem, aquest ministre...
Un any abans havia mort.
Sí. Era la continuació...
No, un any abans, no, el 73 no, sí,
president. Era la continuació, sí, diguem, del règim franquista, i aleshores el règim franquista, amb la decadència final, la brutalitat de venjança era absoluta, i van tenir una coartada per poder dir un i l'altre són dos delinqüents, quan amb un hi havia motivacions polítiques i l'altre era una persona...
Sí, a més és molt significatiu, perquè les últimes execucions del franquisme serien el 27 de setembre
del 75.
El 75, sí, 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 per afusellament a tres membres del Grapo i dos d'ETA, si no ho dic al revés. Sí. I clar, era afusellament amb el tracte que es va fer a Salvador Puig Antic, i el que aleshores anomenàvem Heinz Chess, sí, era el de delinqüent comú, i per això va ser, sí, el Garrot. Eh?
Però si t'hi fixes, totes les dictadures sanguinàries, quan estan acabant, quan estan caient, la del Trujillo, la dictadura a la República Dominicana, la dictadura del Ceausescu a Romània, el Hitler, Mussolini, etc., al final són d'una brutalitat extrema.
Bany de sang.
Perquè es creuen que podran controlar el que ja és incontrolable, que la societat vol viure d'una forma diferent. I aquest pobra persona, doncs és que no sabíem ni qui era, i a més ell tampoc ho va dir. És a dir, també va col·laborar amb aquest anonimat absolut, i que ara com a mínim sabrem qui és, i se li fa una mica de justícia amb el record, amb altres coses...
Impossible.
Sí, ja és impossible.
Qui ens ajudarà a recordar-ho i a conèixer aquesta història, que si més no és francament curiosa i xocant, és la filòloga i escriptora Mari Carme Rodríguez Virgili, autora d'un llibre que ha sortit publicat relativament fa poc, Heinz Chess, l'últim executat a Garrotville, de l'editorial Terra Ignota. Senyora Rodríguez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
A vosaltres, bon dia.
Heinz Chess, aquest nom tan curiós, d'on venia aquest nom? Primer, comencem pel final. Per què es va posar aquest nom fals que tothom va enganyar quan realment no es deia així en absolut, aquest senyor?
Bueno, aquest senyor havia portat una vida molt de presons a l'Stasi.
L'Stasi és
la policia política
d'Alemanya.
La República Democràtica Alemanya, la comunista, i amb l'Oriental. Sí,
sí. És així. I llavors ell estava una miqueta, doncs, a la guai de que no l'agafessin, de que no el trobessin.
I no el deportessin.
Clar. Llavors el que va fer és, la idea d'anar venint cap al sur, ell volia anar cap al sur, la seva idea era anar cap a l'Àfrica, perquè n'hi havien parlat que hi havia moltes oportunitats de fer diners, perquè ell, la seva idea era portar la seva família amb ell. Llavors, no tenia passaport, no tenia papers, perquè no el trobessin, al moment que el van detenir, es va inventar aquest nom. Aquest nom no era bàsicament inventat, perquè el primer nom, o sigui, el Heinz, era el nom de son pare. I el Chez era el cognom de soltera de la mare.
Val. Per tant, es va inventar una cosa a partir d'idea de coneixement que ja tenia, més o menys relacionats amb la seva família.
Amb una idea clara, que si un dia, pel que sigui, la seva família el volia buscar, potser relacionarien amb ell.
I per tant, clar, perquè seria una pista molt
seria
clara de qui
pista.
Era.
Seria una pista.
Clar, clar. Doncs anem al principi. Ara ja sabent això, perquè el nom d'on sortia aquest Heinz Chess, quan el senyor es deia Welzel, que era una cosa ben diferent. D'on provenia? Hem dit que de la República Democràtica Alemanya, però neix quan encara no existeix la República Democràtica Alemanya. Estem en el Tercer Reich, en plena Guerra Mundial.
Sí.
A on neix i quina és la seva circumstància inicial?
Ell neix a Cottbus, perquè la seva família era d'allà. Bàsicament el va criar la seva mare, perquè el seu pare va desaparèixer. Anava i venia del front, i al final de la guerra va marxar amb una noia, va desaparèixer. I en realitat el va criar la seva mare, ell i els seus germans. Llavors, com ja explico en el llibre, l'Alemanya va posar una premissa de que si podien tenir els fills en règim d'internat. I ell va patir, la primera, diguéssim, cosa que va patir va ser que el posessin en un internat, que la vida de l'internat...
El van treure de les mans de la mare.
De les mans de la mare. Bueno, tots tres els van portar en un internat. però va ser el començament d'una vida dura. Allí va ser el començament de tot el periple que després ha anat passant quan va ser més gran.
O sigui, ell passa la infantesa, bona part de la infantesa, sí, pràcticament tota, amb un internat de la postguerra alemanya. Clar, sí, no sona molt bé, la veritat. No, devia ser unes circumstàncies ben complicades. També a Cottbus o en un altre indret?
No, no, a Wedderburg, que era estava a 100 quilòmetres de la casa seva. I va estar poc temps, bueno, poc temps, relativament, va estar 3 anys. Però, clar, ell va marxar, que devia tenir 10 anys, una cosa així, doncs, clar, va tornar ja en plena adolescència.
Clar, va marxar de nen i torna d'adolescent. Sí. Clar. A més, m'imagino que, com passava amb el règim franquista aquí, l'adoctrinament dels infants devia ser una premissa de la República Democràtica Alemanya, no? Que era la República Alemanya Oriental, o l'Alemanya Comunista, que també es deia amb aquests noms. Van intentar adoctrinar-lo, formar-lo dins de les directrius del partit?
Totalment. No ella, tothom.
Que clar, m'imagino.
Llavors, a veure, estava molt marcat. Ells deien que volien que fossin que tinguessin molta cultura, però completament deslligats del poder de l'Església, perquè llavors en aquell moment tenia una gran ascendència dintre de la política, i els van fer clònics. Tots pensaven que pensar de la mateixa manera. Tots havien de tractuar de la mateixa manera. I tot estava dirigit.
Hem de pensar que la República Democràtica Alemanya en aquell moment té la consciència que guanyar la guerra,
clar,
sí, sí, no que l'ha perdut, perquè són comunistes. I a més,
Stalin no ha mort,
I no solament això, sinó que a més, en aquells anys, el creixement de la República Democràtica Alemanya té una economia... Alemanya està totalment destruïda, per les conseqüències del bombardeig i la invasió soviètica,
sí, sí, la invasió i dels aliats, també, sí,
i totalment destruïda. Però són uns anys de, diguem, d'un cert creixement, en fi, paral·lel o potser fins i tot a l'inici una mica millor que el món occidental, això ho hem de tenir en compte, la qual cosa els dirigents donen la idea de que allò és millor el comunisme que el capitalisme.
Totalment.
I d'aquí la idea de que si és millor, doncs tots han de combregar amb aquesta idea.
Bé, després de la mort de Stalin, amb Khrushchev les coses van bastant bé a la Unió Soviètica.
I els seus satèl·lits també.
Clar, i això es mantindrà fins a l'arribada de Brezhnev, però fins aquell moment les coses, la sensació que tenen és que no només van guanyant, sinó que ho estan fent molt bé. Sí. Suposo que, evidentment, amb adoctrinament. Però Wenzel no sé si tenia la mateixa sensació de que les coses anaven bé.
No.
Ho imagino, eh?
Podien anar bé, però sense llibertat.
Clar, clar.
Sí. Ell se'n va adonar compte, molt aviat, de que tot estava dirigit, que tot estava prohibit.
Exacte.
I ell no volia això. Ell el que volia era... s'emmirallava amb la part lliure, amb l'Alemanya lliure. I ell el que volia era anar-se'n cap allà. I en els seus inicis, quan ja va començar a treballar, quan va acabar els estudis, i va començar a treballar a l'Alemanya de l'Est, evidentment, ell sempre va intentar, perquè va ser aleshores que va coincidir amb la construcció del mur, llavors totes les famílies, o moltes famílies, se van veure separades, entre ells la seva. Ell tenia el pare i tenia un cosí, una tia i família a l'altre cantó. I ell el que volia era anar-se'n cap allà.
El cantó occidental, diguéssim.
El cantó occidental, clar. I llavors va intentar escapolir-se diverses vegades. La primera, el van contractar d'una fàbrica per fer vies, els raïls dels trens,
sí.
I ell va demanar que el portessin a una sucursal que estava a prop de... inicialment era la frontera entre una Alemanya i l'altra. Va ser la primera vegada que es va escapar.
Clar, va intentar aprofitar aquesta oportunitat de tenir la frontera a tocar.
I el van agafar. Però després ho va intentar 3 vegades més.
I això no el van represaliar?
Molt.
Molt, clar. Molt.
Va ser...
M'imaginava,
El van torturar psicològica, físicament, el van fer intentar que canvies de parer, que s'adherís a la cultura i a la manera de fer de l'Alemanya de l'Est. No van aconseguir, evidentment. Ell ho va intentar fer l'última vegada.
A més, és jove, està entre 20 i 30
jove,
anys.
És molt, molt jove, era 20 i pico, 25 o 26 anys. Llavors, el que va passar, l'última vegada, que va ser la més dura de totes, el van portar a Rostock, que és, era una presó d'alta complexitat, i llavors allí el van desmanegar. Però paral·lelament, en aquell moment hi havia un grup de gent que dirigits per un advocat intentava fer intercanvis entre l'Alemanya de l'Est
i l'Alemanya occidental.
Sí. I va sortir.
I va aconseguir. Hem de pensar que, a més, la Stasi, al final de l'etapa de la RDA, entre el 20 i el 25% de la població o era de l'Stasi o col·laborava amb l'Stasi. Clar, és unes xifres absolutament desmesurades, no? Que això, que una quarta part o una cinquena part de la població, entre la cinquena i la quarta, siguin part de la policia política, és tremendo.
És que es diu que és l'estat policial més profund que ha existit a la història de la humanitat, diu. Però hem de tenir en compte una cosa, que estaven tocant el món capitalista i el món comunista amb una guerra freda, que era freda, però...
I que s'hi petava, petaria allà, diguéssim.
Petaria allà i podria passar, vés a saber què podria passar.
Sí, sí.
Recordem l'incident de Cuba, que va anar del canto d'un duro de que no hi hagués...
Del canto d'un ruble, en aquest cas.
D'un ruble o d'un dòlar.
D'un dòlar, sí, no està clar.
Que hagués un holocaust nuclear, eh?
Sí. Poca broma. Però finalment aconsegueix, amb aquest estament d'intercanvis, aconsegueix estar a l'Alemanya occidental. L'ajuda la família?
L'ajuda el seu cosí, que era el seu, diguéssim, ell s'emmirallava amb el seu cosí perquè era periodista, perquè anava per aquí per allà, perquè era lliure, i va trigar molt de posar-se en contacte amb ell, però ho va aconseguir. I llavors va trobar feina a la part
occidental.
Però continuava sense tenir, encara no li havien fet els papers, va fer una tonteria, va robar un cotxe, el van posar a la presó, llavors s'havia de presentar a comissaria, no s'hi va presentar i el van declarar pròfug.
Amb la qual cosa llavors estava perseguit, encara que per una cosa de poca munta, però també a l'Alemanya occidental. Clar. La por de que el tornessin a l'Alemanya oriental devia ser molt gran.
Llavors va dir, me'n vaig. I va començar a voler venir perquè algú li va parlar que a Àfrica hi havia moltes possibilitats i va dir, doncs jo me n'hi aniré, després, com pugui, faré venir la meva família.
Però de l'Alemanya oriental, ell se'n surt de forma legal, no? Se'n surt d'una forma oficial perquè el compren, no sé qui.
Sí, sí. L'Alemanya occidental comprava
passes
perquè poguessin venir la gent d'una Alemanya a l'altra.
I el seu cosí és el que influeix, no?
Sí, té molt a veure.
Comentava la família, ja tenia família a l'Alemanya Oriental.
Sí. Tenia dos fills en aquell moment, la tercera vegada que s'escapa, neix el tercer.
O sigui, tres fills, Déu-n'hi-do.
Tres fills.
I que els deixa darrere, no se'ls pot emportar amb ell.
I el petit era molt petit, tenia un any, una cosa així, quan va marxar.
Per tant, aquest home el veiem amb molta por, claríssimament, de tornar a l'Alemanya Oriental, amb problemes a l'Alemanya Occidental, amb el desig de reagrupar-se amb la família, però no allà, sinó a qualsevol altre lloc. I d'aquí sorgeix aquesta idea, aparentment una mica boja, d'anar baixant cap a l'Àfrica per trobar feina, que xoca una mica, la veritat, el concepte, no?
Sí, però és que li havien dit que hi havia una possibilitat, hi havia possibilitats d'allà. Fins i tot li van dir, d'algú que no tingui gaires escrúpols. Llavors va dir, bueno, doncs ho intento.
I aviam què passa.
I a veure què passa.
La tarda del 19 de desembre de 1972, Georg Wetzel va anar caminant per la platja fins al bar del càmping Cala d'Oques, en ruta cap a València, des d'on volia arribar a l'Àfrica. Després que el propietari del càmping li preguntés si duia llicència d'escopeta, l'home se'n va anar i Wetzel es va quedar sol amb la cambrera holandesa del local, Jeanette van Horn-Smith. Aquell mateix vespre, al bar del càmping, la noia donava la seva versió dels fets al jutge, ajudada per un traductor.
L'havia vist algun cop?
No, no era cap dels clients que acostumen a venir. Era el primer cop que el veia.
No obstant, segons l'informe de la Guàrdia Civil, vostè l'ha deixat entrar tot i que es quedava sola i l'home duia una escopeta.
És època de caça i algun cop venen caçadors al bar. A més, no em quedava sola. La meva companya era al pis de dalt de la casa. Li he ofert un cafè. Semblava cansat. Mentre s'escalfava la cafetera, li he preguntat d'on era.
Quan han parlat, en algun moment vostè ha sospitat quin era el motiu que l'havia dut al càmping? Potser per robar?
És possible. Ha volgut saber si encara tenia mostres i en dir-li que no m'ha preguntat si vivia sola en aquesta casa tan gran. Però jo li he dit que hi visc amb unes companyes i l'amo del bar. Estava preparant el cafè quan entre el brugit de la cafetera m'ha semblat sentir el soroll d'una moto i m'ha estranyat. El guàrdia, Antonio Torralbo, el mort, en feia servir una i solia venir a saludar-nos quan tornava de recollir el correu a l'hospitalet. Recordo que he mirat l'hora. Ell sol venia al matí i avui eren les 5 de la tarda. En aquell moment s'ha obert la porta i el guàrdia ha entrat i llavors, tot d'una, l'home s'ha posat dempeus, ha avançat dues passes i ha disparat l'escopeta, a boca de canó. Aleshores, el guàrdia s'ha desplomat i li ha començat a sortir sang del pit. Era mort. En veure la terra, he sortit del taulell i m'he amagat darrere de la màquina de tabac. Des d'allà he vist com aquell home agafava la pistola del mort de la cartutxera i un carregador. He de confessar que en aquell moment he tingut por. I més quan, després de disparar, ha tornat a carregar l'escopeta amb dos cartutxos que duia a la butxaca. Per un moment he pensat que llavors em dispararia a mi. Però no ho ha fet, tot el contrari. Ha deixat l'arma damunt de la barra del bar i m'ha demanat que no m'espantés i que l'ajudés a moure el cos cap a la porta de sota l'escala. He girat la cara i he agafat el mort per les espatlles i, com he pogut, l'he arrossegat cap al fons del local. Llavors m'ha indicat la porta que hi ha sota l'escala que du al pis de dalt. Però aquella porta no dona cap habitació, dona un armari petit on guardem els estris de neteja. M'ha demanat que netegés la sang. Quan estava omplint el cubell amb aigua i ell havia deixat l'escopeta a terra per intentar arrossegar el cos a l'interior de l'armari de sota l'escala, he aprofitat el moment i he fugit.
Quan ha fugit, no l'ha seguit?
Sí, i tenia por que em disparés. Per això he corregut en ziga-zaga, però no ho ha fet.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a La Guàrdia amb Mari Carme Rodríguez i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del conegut en aquell moment com Heinz Chess, el que va ser executat el mateix dia que seria executat Salvador Puig Antic. Senyor Rodríguez, acabem de sentir aquesta transcripció de la conversa de la persona que va veure l'assassinat o l'homicidi que va cometre Belzel, Heinz Chess, amb la persona d'aquell guàrdia civil. No acabo d'entendre, francament, com funciona la cosa. O sigui, ell estava, ja ho havíem comentat, anava cap a l'Àfrica, en aquest cas...
L'Àfrica és molt gran.
Sí, 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 el concepte, però sí, sí. Des de València volia saltar cap a Àfrica. Portava una escopeta. D'on havia tret aquesta escopeta?
Molt bé. Ell, anant baixant, va passar però a 10 quilòmetres de... va traspassar la frontera a 10 quilòmetres de Portbou i anava baixant. I llavors...
Però camp a través.
Camp a través. Tot camp a través.
O sigui, il·legal. Sense passaport, sense res.
Res. No tenia papers. Per això no volia trobar-se amb ningú. Ni volia anar a cap lloc perquè no el coneguessin o perquè no el
deteníssin. L'aturessin, sí.
L'aturessin. Llavors, en un moment donat, troba dos companys que anaven en cotxe, ell anava fent autostop, i l'agafen. I amb ells acaba arribant a Cambrils. Es colen en una casa. Llavors allí passen uns quants dies. Ells marxen, els dos companys marxen i ells se queden encara uns dies més. Al marxar, al voler marxar, va agafar tot el que pugui i va agafar el que li va semblar que podia servir per vendre-ho. L'escopeta inicialment era per vendre, però també va pensar, potser podré caçar alguna cosa, perquè no tenia idea de com menjaria. No podia anar als restaurants, no podia anar al lloc. I així va ser. Llavors, clar, qui porta un arma
La pot fer servir.
La pot fer servir.
Arriba amb el càmping en qüestió i entra al bar. Però entra al bar amb l'arma i no s'estranyen gaire perquè és allò dels caçadors, no? Pensen que és un caçador que va per allà.
No entra al bar.
Ah, no entra al bar.
Ell s'espera. És la cambrera que surt i l'invita a entrar.
Ah, d'acord.
Llavors...
D'acord.
Ell no tenia pas intenció d'entrar.
I aleshores és quan entra, sí. Després d'unes hores, entra el Guàrdia Civil, que ve per altres coses.
Bé, el Guàrdia Civil era el que se n'encarregava d'anar a buscar la correspondència, a portar la correspondència al quartel, a la caserna.
Sí, sí.
I llavors, molts dies, com hi havia dues noietes, no era ella sola, hi havia dues cambreres, doncs anava a fer-la petar,
sí.
I va entrar allà per veure la noieta.
Allò tan de jove, les dues coses.
Sí.
És que era molt jove.
Dos noies i un noi. És així.
I llavors es va trobar que no està gaire clar, això no sé si ho sabrem mai, si va fer intenció de treure ell l'arma i al veure
ell... Al veure amb el Xesc que estava dins, assegut allà.
Sí. Va agafar l'escopeta i va
disparar. És una mica xocant, no?, que tal com explica aquest testimoni, que sense cap mena de provocació ni sensació de que hi hagi un conflicte abans o que es baralli o que li demani documentació, el veu entrar, es miren i treu l'escopeta i el mata. És clar, això és molt sorprenent.
És que ni això. Ell portava tota la motxilla que ja tenia de la seva joventut i que havia estat tot tan malmès a les presons del seu país, que en veure'l va tenir una reacció espontània. Ell va pensar, a mi m'han denunciat, perquè abans, quan estava fora a la casa, l'amo del bar va sortir i li va preguntar, ja portes llicència per l'escopeta? Llavors va ser com, res, en segons ell va pensar, l'amo m'ha denunciat. I em venen a buscar. I la seva reacció va ser...
Fer servir l'escopeta.
Fer servir l'escopeta.
Que no, pel que sembla, no era especialment avasat en l'ús d'armes. O sigui, no era una persona...
No. I sempre va dir que ell no tenia intenció de matar-lo. Ell el que volia era estabornir-lo per marxar. El que passa és que no va calcular bé i clar...
I clar, les escopetes, un cop dispares no pots comptar si estabornirà o matarà, no?
Sí, és molt curiós, perquè tot arreu, amb els diaris i a tot arreu que s'ha explicat sobre el cas, diuen que li va disparar dos trets. No és cert, n'hi va disparar un. O sigui, de cert, era perillós de matar, vaja.
Clar, a més, si era una escopeta devia ser de postes, no? De perdigons, diguéssim, i esclar, depèn de la distància, és tremendo.
Però jo vaig tenir ocasió de mirar el sumari, de trobar molta informació al sumari, i el paper que va fer el metge forense que el va veure, ell va dir clarament que era un sol tret. Llavors, un sol tret podia o no podia matar.
Clar,
depèn.
No. Sí. El que passa que és clar que les armes és el que tenen.
Sí.
Vull dir que
sí.
Inclús amb calibres molt petits i amb trets aparentment fortuïts, una petita bala pot fer molt de mal. Vull dir que això...
A poca distància és diferent.
Sí.
Si et toca la cama, si et toca el cos o el cor.
Sí. Un desastre. Quina és la reacció, llavors? Perquè, clar, si no li atribuïm a Welzel una intenció clara de matar, també ell devia quedar-se molt xocat, perquè clar, l'aspecte del Guàrdia Civil amb un tret tan de prop devia ser bastant clar que estava molt fumut o estava mort,
La seva reacció primera va ser amagar-lo. El volia amagar. Llavors va demanar la col·laboració. No va demanar, va exigir a la carabinera que l'ajudés a amagar-lo. El que passa és que la seva intenció era perquè, en principi, no va creure que estigués mort. Ell pensava que estava ferit.
Clar.
Llavors, què volia fer? Amagar-lo. Què va fer, a més? Agafar-li la pistola, per si a cas no estava mort, que no s'hi pogués tornar. I llavors, aprofitar ell per marxar.
I el detenen bastant aviat, no triguen gaire.
No triguen gaire. Ell se'n va escapar, va estar caminant tota la nit, va arribar fins i tot a Vandellós, perquè ell volia anar a València. Els amiguets que havia estat amb ell a Cambrils li deien que allí podia marxar.
Amb la qual cosa, és clar, ell marxa, però finalment la Guàrdia Civil el troba.
Sí, a l'Ametlla.
A partir de la detenció, el seu futur està molt determinat, es veu molt clar que allò li pot portar una condemna a mort, o és encara un procés que trigarà bastant en produir-se?
És un procés, perquè no està clar. Primer perquè abans de res el que fa intenten trobar a veure qui és aquesta persona a través de l'Interpol, i se n'adonen que no es diu com ell diu que es diu.
Ah, no és ni... la policia, o sigui, la Guàrdia Civil, la policia ho saben?
Ho sabia des del primer moment, que no era ni polonès ni es deia Enchez. Una informació que van amagar sempre, fins i tot el seu abogat.
Imagina't.
El seu abogat no ho va saber fins anys, i anys són anys, 30 anys potser després de mort.
O sigui, la malignitat d'un sistema polític, diguem, sí. que tot és trampa, tot és engany.
Perquè no entenc, què guanyaven no dient que era alemany?
Bueno, el procés de Burgos. El procés de Burgos contra ETA van aconseguir que el Franco canviés les condemnes de mort que havien posat els etarres. I llavors una de les principals que va fer pressió va ser Alemanya. Si Alemanya sabia que era alemany, podia passar el mateix.
I per tant, més valia que no fos alemany, que ja els anava bé que fos polonès.
Ja els anava bé que fos polonès.
País comunista, sense gairebé relacions econòmiques i diplomàtiques.
Sí.
És igual, per tant, tant se val.
No, en Polònia no tenien relacions. Amb Alemanya, sí.
Sí, clar. No es podia fer broma amb això. Ell és portat a presó i s'instrueix un judici militar. Això també, perquè el Guàrdia Civil, clar, òbviament estava en jurisdicció militar. Per això el judici és especialment dur, m'imagino. És un consell de guerra.
Sí, és un consell de guerra.
Clar, amb tot el que això representa. On es fa aquest consell?
A Tarragona.
A Tarragona mateix.
Sí. Mm. Però abans, des de les altres esferes polítiques, van suggerir que hi hagués un advocat civil.
Clar, que també és estrany, amb un consell de guerra.
Sí.
Clar.
Tampoc se sap ben bé per què, per quina raó.
Però es pot sospitar.
Es pot sospitar.
Que volien donar una bona imatge, perquè si no, malament
sí.
Rai.
Per les relacions, si venien estrangers per veure el Consell de Guerra, en fi, d'aquest pal, o sigui, de cara a la galeria.
El Consell de Guerra contra Heinz Chess va tenir lloc al govern militar de Tarragona el 6 de setembre de 1973. De cara als corresponsals estrangers, es va voler que el seu advocat també fos civil. Buscaven que es veiés una toga entre sabres. L'escollit va ser Jordi Salvà, un professional encara jove i amb poca experiència, a qui el jutge instructor, el comandant Ángel Aizpuru, va assegurar que la pena de mort sol·licitada acabaria sent commutada per 30 anys de presó. Tot i que en el moment del judici les autoritats militars ja coneixien la identitat de Chess, no li van comunicar al seu advocat. En la intervenció al Consell de Guerra, Salvà va qüestionar la versió oficial.
La sobrietat de l'informe de mig foli per explicar tota la història clínica del meu defensat em fa sospitar seriosament que no se'l va explorar com cal. I per tant no es pot tenir en compte la prova pericial on es considera que Heinz Chess no havia actuat per una por insuperable en la segona causa que se segueix contra ell. Una errada que haurien detectat, sens dubte, amb un estudi més exhaustiu. Com ja dic en les conclusions provisionals respecte al segon delicte que se li imputa, estic convençut que la forma com van succeir els fets i la sanció penal que mereixen està més pròxima a la versió que he exposat que la donada per l'acusació. Amb la meva exposició, pretenc insistir que estic totalment en contra de l'apreciació de la gravetat de l'acte delictiu que li imputen a Heinz Chess i que ell mai no ha negat. Però en el que hi havien concorregut circumstàncies que donen una explicació fefaent dels motius pels quals havia disparat contra el Guàrdia Civil II, Antonio Torralbo Morales, produint-li per error i sense premeditació la mort.
un atenuant que caldria tenir en compte abans de dictar sentència. No seria gens estrany que el guàrdia, quan va veure que el processat duia una escopeta, fes un gest per fer servir la seva arma, la qual cosa podria haver provocat ofuscació i por en el processat. Pel que he pogut saber de forma oficiosa, en el centre penitenciari on està reclòs, no sembla una persona venjativa. Chess és un home introvertit, poc comunicatiu, amb una misteriosa vida interior de molt difícil accés. Puc afirmar que no obeeix el perfil d'un perillós delinqüent actiu. Pel que fa a la pena de mort demanada per l'acusació, tenint en compte que ni la pròpia acusació considera que existeixi cap circumstància agreujant, el que seria escaient seria l'aplicació de la pena de grau mig. Com a conclusió, dic que Heinz Chess podria ser un home marcat per un procés de conflicte que li ha ocasionat profundes reaccions d'inseguretat i de confusió, que li ha afectat l'orientació de la seva conducta. Per tot això demano s'imposi al meu defensat la pena de presó de 15 anys de conformitat amb el que he sol·licitat en aquesta qualificació provisional, que elevo en aquest acte a definitiva.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Senyora Rodríguez, acabem de sentir aquest text, aquestes reflexions i aquest qüestionament, perdó, de part de l'advocat Salvà al que estava passant. El que revela tot això és que el sumari estava molt mal fet i probablement molt volgudament mal fet.
Evidentment.
Però hi havia molta mala decència de sortida, perquè, per entendre'ns, políticament ja s'entén, però què guanyava la jurisdicció militar amb fer-ho tan maldestre?
En principi, tan maldestre que a l'hora de fer el Consell de Guerra ja portaven la... Ara em sortirà.
La idea, el propòsit de matar-lo.
El propòsit de matar-lo, no. De, com a mínim, de donar-li pena de mort.
Yeah. I després ja es volia...
I després ja volia. Ells pensaven que potser estava bé que primer li donessin pena de mort i després per bona conducta, per
generositat,
generositat de Franco, el que sigui, llavors li haguessin commutat. I com a mínim tenien un as a la mà.
I van a buscar un advocat
que teòricament
inexpert i una mica passarell pensant, de totes les coses.
Serà un xitxarello, aquesta és la idea
descarada del tema. Era per, de cara a la galeria.
Clar.
Per això sempre hi pensem, els que més o menys han treballat el tema, que el Consell de Guerra va ser una farsa per cobrir l'expedient, res més.
I ho tenien clar com ho havien de fer i quina manera ho havien de fer.
I abusen de la no informació de l'advocat. Això.
Clar, perquè a més a més...
És que hagués sigut d'una altra manera. Si ell hagués sabut tot això.
Clar.
Hagués enfocat
la defensa,
la defensa d'una altra manera.
A més, està claríssim. Busca un advocat que sembli un passarell xerrel i no ho és. Això, clar, els devia xocar, perquè per molt jovenet que fos, clar, ja es veu que fa les coses bé. El que passa que, és clar, que si li amaguen informació, per molt bé que la facis, estàs venut totalment, no?, en aquest sentit. Suposo que no els devia fer cap gràcia als militars veure que l'advocat s'hi posava de debò i de manera molt seriosa.
No, el fiscal...
Clar, per molt que digués aspecte de jovenet i de poc experimentat.
Amb el fiscal se les van tenir una miqueta, sí.
Quina era l'actitud de Chess mentre passava això, mentre advocat i fiscal se les tenien i la situació, a més, no em vull imaginar, però sí que m'ho imagino, el Consell de Guerra, no? Tots els togats, segur, el crucifix, la cara de Franco, etc. Tot això devia resultar molt impressionant.
Sí, però venia d'Alemanya, que els judicis també eren semblants.
Sí, però amb la cara de Honecker o del qui toqués, no?
Llavors, estava com si no fos per ell. O sigui, que allò, com si allò no anés per ell. Ja. Una mica... Bueno, a veure què passa.
Clar, Chess, la sensació que dona, i és difícil d'afirmar-ho o no, és que no estava del tot dins seu. Diguéssim que tenia un punt que no estava centrat.
No girava rodó, com es diu.
Sí, no girava rodó. No ho sé.
Perquè
la sensació que dona de l'actitud i de les reaccions és que és un home que...
Home, li va la vida. I està com absent.
Sí, no medita les coses. Sembla té aquest impuls, pren decisions realment molt errònies, molt clarament errònies. Per tant, no sembla que sigui una persona molt centrada.
No. El que passa és que ell seguia tenint por de que la seva família acabés pagant els errors seus. o que el deportessin, o que allà li fessin, els hi fessin la vida impossible, i per això ell va callar.
I va mantenir-se.
És que no ho va saber ni fins i tot el capellà que el va estendre l'última nit abans de ser executat.
Déu-n'hi-do. Ell tenia clar la relació del que estava passant amb Salvador Puig Antich, que era la peça clau. O sigui,
sí,
era la peça clau, perquè, clar, l'execució de Chess clarament és un assassinat de compensació.
La torna, clarament.
I ell sabia aquesta relació, o l'advocat ho sabia?
L'advocat, clar.
L'advocat ho tenia clar,
sí, allò, tenia
que
allò clar
estava
que
passant,
això.
Que anava en paral·lel
el tema. Sí, anaven per ell, eh? Però ell no.
Estava absolutament absent amb la qüestió.
A més, no ho va saber fins quasi a l'hora de morir, com si diguéssim.
El Consell Superior de Justícia Militar va ratificar la pena de mort per Heinz Chess el 9 de gener de 1974. Dos dies després, l'11 de gener, va ratificar la de Salvador Puig Antich. El Consell de Ministres de l'1 de març, el govern va donar l'enterado tant per l'execució al Garrot Vil de Chess com per la de Puig Antich. Al llarg d'aquests mesos d'espera tensa, l'advocat Jordi Salvà havia continuat visitant Chess a la presó de Tarragona, ignorant encara que el seu client no era polonès, sinó alemany, i que el seu nom real era Georg Michael Welzel.
Com estàs?
Bé. Tinc alguna possibilitat en aquest moment?
Home, jo crec que...
No ho saps, oi? Cada cop que ens veiem em dius que tot va bé i que el temps corre a favor nostre. Però realment tinc alguna possibilitat?
Tinc els meus dubtes i no t'he d'enganyar. Fa uns mesos que una organització terrorista ha mort el president del govern.
I això què té a veure amb mi?
És una mena d'avís, em temo. Però en el teu cas, la teva condició política... és una garantia per establir que no hi ha raó per ser dràstics amb tu. Però de la mateixa manera que et dic això, també et dic que amb aquests brètols mai se sap.
Hi ha algú més que estigui com jo?
Per què ho vols saber?
Al pati parlen d'un noi, un anarquisten. M'ha semblat entendre que també té pena de mort, com jo.
Sí, és a la presó model de Barcelona i es diu Salvador. Li van emparar un parany i va matar un policia. Però en el teu cas no és el mateix. Estic segur que tot va anar com ja vaig dir en el judici.
Si tu ho dius...
Què vols dir amb això? Hi ha alguna cosa que no m'has explicat?
I tu? Creus que tot va passar, com vas dir en el judici? Que va ser la por que em va empènyer a fer el que vaig fer?
Amb què em surts ara? Si no ho cregués, no m'hauria encarregat del teu cas.
D'acord.
En guàrdia.
Carme Rodríguez, aquesta conversa que acabem de sentir potser ratifica una mica allò que dèiem, que no girava del tot rodó Heinz Chess, perquè, és clar, la situació sembla que no s'ho cregui, això que està passant, no?
Absolut.
Clar, és xocant. Perquè Salvador Puig Antich n'era molt conscient de tot el que passava, de tot el que anava a succeir.
Absolutament.
Conscient. Sí, sí. I la família també, i es va lluitar fins a l'últim moment perquè no succeís, però...
No tothom, eh?
Ja, home, clar.
Ho hem de dir. No, perquè aquesta és una taca de certs sectors de l'oposició que s'ha de dir.
Tens raó. Però la família sí que ho tenia molt clar, sí, i el mateix Salvador Puig Antich...
I el conjunt de la societat també.
Sí, sí. Però Heinz Chess en absolut... En absolut.
Bueno, una miqueta, perquè el seu advocat sempre li havia dit que en 30 anys estaria fora. I ell està, s'ho va creure, fins a l'últim moment. Ell, a l'hora d'estar esperant la nit a l'enterado, doncs, que estava ja esperant que el
executessin... El concepte sinistre, eh?
Sí, ell va esperar.
Enterado vol dir que et poden executar.
Sí, el que deia enterado era el del dictador.
Sí.
Llavors, a 6 hores, la nit en capella, i t'executen.
La nit en capella, ell va esperar fins l'últim moment que sonés el telèfon. Llavors,
per l'indult.
Per l'indult. Llavors sempre ell va creure el seu advocat i estava relativament tranquil.
L'advocat era una família aquest advocat jove era de família d'advocats de Tarragona, sòlida i en prestigi.
Sí, sí. El seu pare tenia o
un bufet.
Un bufet.
O sigui, sí.
Coneguda.
No, coneguda.
Com es produeixen les últimes hores de la vida de Xesc? Com es desenvolupa? És executat a la presó de Tarragona, on sí. Estava allí
sí,
mateix?
Sí.
I això que comentàvem, avisen un capellà? Com va?
Bé, quan ja va entrar capella, vam voler ja que com a mínim que l'ajudés, que estigués algun capellà amb ell. No sabien si era catòlic o protestant. Llavors van anar a buscar el pare Joan, un jesuïta, uh-huh. el pare Joan de la Creu Vedell, uh-huh. i el mateix capellà, com també es va olorar que potser no era
catòlic,
se'n va anar a buscar a un altre capellà.
A un pastor protestant.
Uh-huh. I tots dos van estar fent-li companyia, perquè ell primer no volia que hi anessin, només amb la condició que li fessin companyia, res més. Que no li atabalessin, no li fessin un rentat de cap, que no... En fi, i llavors van estar amb ell i van, curiosament, jugant a parxers.
Passant l'estona, simplement.
Passant l'estona. I vam menjar cafè i... Passant l'estona.
I l'advocat?
L'advocat buscant com podia parar-ho. Mhm. Va anar a buscar gent que el pogués ajudar, va enviar telegrames, es va moure molt. Es va posar en contacte amb el Marc Palmés, que era el que portava el cas de Puig Antic, i entre tots van intentar parar-ho.
Però no hi va haver manera. Quan es produeix l'execució, pel que sembla, es produeix en molt males circumstàncies, també, perquè sí. no és només que el concepte de l'execució ja sigui una salvatjada, sinó que, a més, es fa de manera salvatge per acabar-ho d'adobar, no?
Sí.
Què vols dir pel botxí, l'estat del botxí?
Sí.
Però no és només l'estat del botxí. El botxí no ho havia fet mai. Era la primera vegada que executava. I llavors ell, bueno... Es va fer l'interessant i va dir, sí, jo això ho sabré fer. Però hi ha un error de Bultoque, que és que per matar, per executar a Garrotville, feia falta una viga que estigués clavada al terra perquè el
per fer la
garrot, pressió. No, sí. El garrot anava enganxat a la viga. Val. Perquè el mataven per estrangulació. Uh-huh. I llavors no hi era. Què van fer? Una cadira de despatx i dos soldadets agafant-lo. Clar, allà hi va haver de tot.
Clar, terrible.
Se van desmuntar, el botxí no ho sabia fer, va fallar un munt de vegades, va trigar 20 minuts a matar-lo.
Havia begut una mica, no, el botxí? Per donar-se coratge.
Per donar-se coratge, evidentment.
Clar, quin horror.
Llavors va ser... horrorós.
Això és la Inquisició.
És horrorós.
Sí.
Això m'ho va explicar... M'ho va explicar el pare Vedell, que va estar allà fins a l'últim moment. Mm. Va ser terrible. Terrible.
Un cop mort, on és enterrat? Perquè no hi ha família, clar. No han localitzat la família.
Ningú el va plorar. Mm. Ningú el va resar. Bueno, resar sí. Més tard, el pare Vedell va fer misses...
El pastor, m'imagino, que devia també contribuir... També.
Però clar, en aquell moment, el moment que el van posar a terra...
Res.
Uh-huh.
Res. Re. Re,
el van posar al cementiri de Tarragona amb una fossa comuna.
I allà deu ser-hi, encara.
Sí, clar.
Clar, no
l'han tret.
No l'han tret pas, no, amb tot això.
El que passa que, curiosament, allà hi van posar una creu al damunt, on figurava només el nom d'Enchef. O sigui que fins es mort...
Va mantenir el nom fals.
El nom fals. Més endavant, quan ja van intentar, van localitzar la seva família, i finalment l'advocat, no, el periodista i l'advocat, tots dos, els van fer venir aquí per dir-los on estava enterrat, van canviar la creu i ara hi ha...
El nom real.
El nom real i la data real de naixement i de mort.
Maria Carme Rodríguez, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. Ella és l'autora d'aquest llibre, Hans Chess, l'últim executat a Garrotville, que és un llibre que, francament, està molt bé i posa, s'ha de dir, els pèls de punta. Moltíssimes gràcies per estar aquí a l'Enguàrdia.
A vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, va ser un impacte tremendo, però és això, sí, Chess ha oblidat.
Sí, però la prova està amb ella mateixa, la Maria Carme Rodríguez, 50 anys,
investigant-lo.
Fins que l'ha treballat. Un fet així... Et colpeix l'ànima.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Bet Verdagí, Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.